Benvinguts al Fem Salut. Al nostre programa d'avui parlarem de les darreres novetats en el control i tractament de la diabetis. Per fer-ho, tenim amb nosaltres el Xema Hernández. Ell, com ja sabeu molts de vosaltres, ha estat metge a l'equip d'atenció primària de Falset, fins fa ben poc. Per aquest motiu, volem que aquesta entrevista serveixi com a comiat d'aquesta etapa de la seva vida, com a professional de la salut en actiu.
Bé, com heu sentit fa un momentet, tornem a estar un mes més aquí a Ràdio Falset, en l'espai de salut que cada mes us apropa a les vostres llars temes diversos, no? I aquest cop tenim una persona molt propera amb la qual volem abordar una temàtica que ell té molt a la mà, entre moltes d'altres, i és el tema de la diabetis, ja que ell es mou molt, sobretot en el món de les novetats que ens agradarà una mica conèixer aquí avui a Ràdio Falset. Parlarem de la diabetis i per abordar-ho tenim al nostre costat, als nostres micros de Ràdio Falset, el doctor Xema Hernández. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I amb ell, per començar, volem parlar aquest tema i ja per tancar el nostre programa volem parlar amb ell d'una situació laboral que s'ha donat fa ben poc, i és que s'ha jubilat. Després de molts d'anys de treballar al nostre equip d'atenció primària, i també una mica abordarem aquesta qüestió amb ell. Xema, si et sembla, ens agradaria... De diabetis n'hem parlat diverses vegades aquí al nostre espai, però ens agradaria abordar una mica les novetats, una mica a nivell d'autocontrol, a nivell de tractaments i a nivell de futur que ens espera una mica en el món de la diabetis.
Molt bé.
Si et sembla, m'agradaria tractar un tema que jo crec que és de força interès, perquè cada vegada veus a més persones que ho porten, i penso que està bé que la gent se familiaritzi una mica amb uns estris que són els sensors d'autocontrol de diabetis mellitus, i ens agradaria que ens expliquessis una mica, primer, per començar, què són, com funcionen i per què s'utilitzen, no? Molt bé. Sembla, comencem per dir què són.
Vale, mira, jo crec que fonamentalment estàs parlant de lo que és la monitorització contínua de glucosa. És un sistema diferent que des del Consell Assessor de la Diabetis de Catalunya vam implementar inicialment per lo que era els diabètics de tipus infantil en un primer pla. Després es va poder ampliar a nivell de lo que seria la diabetes tipus 1 fins a 18 anys. En una tercera fase va ser per tots els diabètics de tipus 1, tingueren l'edat que tingueren, i properament tindrem una implementació que estarà adreçada també als diabètics de tipus 2 que tinguin unes característiques especials, és a dir, no per tots. Es tractaria d'un sistema de control, de monitorització, és a dir, de poder mirar quins nivells de sucre tenen i en quin moment i de quina forma, amb diabètics tipus 2 que fossin insulinotractats de forma... amb una insulina que fos lenta, però que diguéssim un anàleg lent, d'aquests que són de 24 hores, i que també portessin una insulina durant el dia de forma de bolo basal, és a dir, amb diverses punxades, no? Clar, això fa que no sigui per tots els diabètics, sinó per alguns, i que no sigui tampoc per tots aquells que vagin necessàriament amb això, és a dir, això és una opció. La gran avantatge que té és que aquest sistema de monitorització ens permet veure un registre continu de com va la glicèmia, és a dir, el sucre d'aquesta persona durant les 24 hores del dia. És a dir, no és allò de mirar puntualment com estic en aquest moment, tant abans de menjar com després de menjar, sinó que et fa una curva amb la que tu veus contínuament quin és el nivell de sucre durant les 24 hores del dia d'aquesta persona. I això ho pots lligar amb els menjars, amb l'exercici i amb el tipus de tractament que porta.
En aquest cas, una cosa que no es dona, igual que trobem els aparells d'autocontrol habituals de la glicèmia capilar, en aquest cas no és en sang, no?
Bueno, el que tens és, diguem, una implementació a nivell del braç de lo que seria el detector. En principi hi ha diverses marques, la més coneguda és la que utilitza gairebé tothom per aquí, no diré noms comercials, i el que fa és que a nivell de lo que seria el braç i a nivell subcutani és capaç de buscar i percebre el nivell de glucosa gairebé cada 5 minuts, és a dir, quasi contínuament, no? Això permet evitar fer les punxades al dit de forma contínua, que l'objectiu no és aquest, perquè l'objectiu, quan en posem això, no és tant el fet de dir, mira, no em punxaré, sinó el fet de tindre aquest registre que ens permet veure realment com evoluciona el sucre d'una persona, i això ens dona peu a modificar, a ajustar el tractament, el dia a dia de la persona d'una forma doncs, moltíssima millor.
I te fa, i te dona avisos també de baixades importants, permet, de pujades per sobre d'uns nivells que tu puguis,
exacte,
que tu pots
valorar.
Ens permet,
no? Aquest tipus d'aparells ens permeten doncs, també marcar un dintell que tu marques com a baix i un alt, de manera que li pots programar una alerta o no, de forma voluntària. És a dir, en persones que, doncs, per exemple, el fet de que l'alerta els posi neguitosos, doncs podries eliminar-ho. No? Ja això passa excepcionalment al moment, no? Habitualment no es treu. I l'objectiu et permet, sobretot, fonamentalment això, aconseguir tindre uns nivells de normoglicèmia, és a dir, de sucre que sigui dintre d'uns dintells que tu et marques, que et permet evitar dues coses que són greus, no? Estar contínuament molt alt o estar molt baix, o el que és pitjor, fer una gran variabilitat, no? És a dir, hi ha persones que el sucre, quan vas a mirar el seu promig de sucre, dius, ah, el promig em surt bé, i podries dir, mira, aquesta persona va haver un bon control de sucre. Avui sabem que aquest promig de sucre, clar, es pot donar perquè tu estiguis en un nivell normal que permet aquesta, diguem, aquest nivell, o perquè estiguis fent variacions molt altes i molt baixes, amb la qual cosa aquesta variabilitat et perjudica a nivell de salut, no? I sabem que la mortalitat i les complicacions cròniques del sucre ens vindran donades per tindre un dintell molt alt contínuament o per tindre una gran variabilitat. I amb les persones d'edat avançada, la variabilitat i les baixades encara tenen un risc major.
Això és el que t'anava a dir, les baixades també, en un moment donat, poden ser una situació molt greu que pot requerir. En aquest cas puntual dels aparells, aquests que estàvem comentant, si hi ha una baixada, no només s'ha de mirar amb l'aparell, sinó que també hi ha aquest cas sí que hi ha d'haver-hi també, o sigui, l'aparell d'autocontrol de glicèmia capilar no desapareix, sinó que pot ajudar amb aquestes persones, per exemple, si hi ha una baixada important, no? I per tindre-ho per fer algun tipus d'ajustaments, no? També.
Depèn del tipus de, diguem, de monitorització que portis, no? Per exemple, el Flash 2, que és el que ens dona els avisos, té un decalatge d'aproximadament uns 5-10 minuts respecte a lo que seria el glicèmia capilar al dit. Per exemple, la versió tercera, el Flash 3, l'ajuste és tan aproximat que gairebé pot arribar a evitar tindre que fer aquesta punxada perquè la variabilitat és minsa, és no res, no? Llavors, depèn una mica d'això. Aquests apareix, per exemple, amb els diabètics tipus 1, poden anar lligats o no a el que es diu una bomba d'ACE tancada. I la bomba d'ACE tancada significa que un pot portar doncs, una bomba que pugui perfundir la insulina, que seria un aparell diferent, i que aquesta insulina estigui lligada als nivells de sucre que tingui en un moment donat. Llavors, amb aquestes persones, i sobretot amb gestants, amb diabètiques gestacionals, és a dir, amb dones embarassades tipus 1 o no, que tenen que tindre un millor control, doncs aconsegueix uns nivells de normoglicèmia moltíssim més exactes, no?
Perquè dispararia la insulina al moment precís,
exacte,
en què l'encita.
Exacte. Llavors, pensa que el futur d'això cada dia és més proper gràcies a la tecnologia, perquè la bomba treballa a través de lo que seria un software, és a dir, un sistema intel·ligent que analitza l'exercici, el que fas, el que no fas, no? Aquest sistema d'intel·ligència, que és el software, cada vegada el tinguem millor, llavors s'ajusta de forma bueno, molt pràctica, no? A la realitat. Això seria més per un tipus 1, fonamentalment, o una embarassada, que no per la majoria de diabètics, que serien els diabètics de tipus 2. I amb aquest grup, per exemple, ja et dic que hi ha dues coses que són bones, no? Una és la indicació fonamental, és aquests diabètics que seran en un futur doncs, bolobasals, és a dir, que porten un anàleg lent i, a més, la ràpida, o aquelles persones, que això també es pot portar o es pot fer, que puguen ser de persones amb molta variabilitat, que no saps exactament què passa, i quan tu els hi poses la monitorització et dones compte d'en quins moments està més alt o més baix i t'ajuda a corregir o a millorar el tractament.
Perquè a banda de la gent que ho porta sempre, també com tu has dit, hi ha persones que potser no precisen portar-ho sempre, però almenys pot ser com un estudi, no?, de la seva situació. Exacte. I del per què passa tot plegat. Exacte. I després donar-li la informació pertinent.
Exacte, de forma puntual això seria una opció. Opció que avui per avui, en principi, no seria l'autoritzada, no?, legalment, però que els endocrins i alguns no endocrins que tinguem l'oportunitat o la sort de disposar d'aquest aparatatge, doncs hem utilitzat o s'utilitzen, no?, i amb molt bon criteri, per cert.
Normalment, aquesta eina, que és l'aparell de glicèmia habitual que et dona el resultat, també això va lligat a una aplicació al mòbil, no?, que és la que una mica te dona tota la informació que... aquesta que estaves comentant.
Hi ha dues maneres, no? Una, la informació que la tens al propi aparell, la pots passar a un mòbil, que això d'aquí també és molt pràctic, perquè no cal que vagis amb l'aparell aquest de glicèmia contínuament damunt, i a més tens l'opció de lligar això a un professional sanitari que també ho pot veure, o amb algun familiar, que això també està molt bé, perquè puntualment un familiar podria veure quins nivells té de sucre, per exemple, doncs el seu avi o una persona d'edat avançada que potser no té tanta habilitat en utilitzar aquests estris i en canvi ell ho pot veure i pot alertar-lo, el pot avisar, no? I el mateix podria passar, per exemple, si poséssim el cas d'un diabètic tipus 1 infantil, doncs amb els pares, que poden veure en tot moment, doncs, si el seu nen o no nen, doncs tipus 1 està fent una baixada o no. Per dir alguna cosa, Vull dir, clar, són estris que donen moltes més possibilitats. L'ordenador també és un estri que el professional sanitari té a la mà amb un programa associat que li permet tindre el registre de tota la setmana, de tot un mes o puntualment de més temps. I això li ajuda a valorar no només el que passa puntualment, sinó el que sol passar habitualment amb una persona. I això li ajuda poder fer un disseny compartit amb el pacient de quins són els punts de millora o quins són les opcions terapèutiques millor per corregir-ho.
Evidentment és una cosa que cada vegada veurem més, no? I per tant està bé que la gent una mica conegui una mica, almenys a grans trets, i després hi ha els professionals que la tenen, doncs, també ho han de conèixer, perquè són coses que a poc a poc van entrant a tothom, o a molta gent. Abans era potser situacions més puntuals, però cada vegada s'estén a més usuaris i, per tant, també a més professionals que els atenen, no?
Exacte,
i, per tant, cada vegada és important que tots plegats coneguem una mica més el funcionament d'aquests elements que cada vegada estaran més de moda, segur, i es veurem de manera més habitual.
Sí,
la manera de posar-lo també és fàcil, és quinzenal, si no tinc mal entès.
Sí, el més habitual, que és el flash.
I de parar i tant està lligat als endocrins de nivell hospitalari, perquè són ells els que envien els utensilis aquests, parar i tant. En un futur potser canviarà.
No és tan així. Mira, amb el diabètic tipus 1 no hi ha dubte que és així. Amb el diabètic tipus 2 encara no hi ha l'ordre a nivell català de que això es pugui fer així. Llavors, si recordes, tu vas ser una de les persones que va acudir amb un curs una mica que vam fer de divulgació a nivell dels sanitaris de tota la zona de Reus, Alt Ebrat i demés, allí a l'Hospital de Reus, en què explicàvem una mica de quina manera això es podia fer. Això és important. La teva presència, per exemple, aquell dia allí, per mi és molt important, perquè jo ara mateix estic en fase de... estic jubilat, amb la qual encara que segueixi treballant en aquest camp per altres... d'altra manera, en temes de docència fonamentalment, o amb alguna cosa encara de recerca, o lligat al Consell Assessor, que encara hi estic, doncs clar, el dia a dia de l'atenció als sanitaris, als pacients, probablement estarà lligada a persones com tu en un futur proper, si no immediat, no? L'ordre de com i de quina manera ho farem no està clara. De fet, ara farà aproximadament un mes el que seria... a Barcelona mateix, a el que seria el Consell, va haver una reunió de treball en què se'ns va convidar el doctor Manzanares i a mi com a representants de lo que s'estava tirant aquí a Tarragona endavant, però, per exemple, l'Hospital Clínic, l'Hospital de Sant Pau i Bellvitge i altres hospitals hi van estar presents i explicaven una mica el seu model de com ho estaven fent o com ho volien implementar en un futur. I això ho portava en marxa fonamentalment el que seria el sistema de qualitat o de gestió del Servei Català de la Salut. No? Va ser una trobada interessant amb la que tothom dels que estàvem en pràctica amb això exposàvem de quina forma ho fèiem. És molt possible que després, el dia de demà, pues, aquesta variabilitat, que no és tanta, que hi ha dintre de tot el que seria Catalunya, tingui doncs, un marc referencial amb el que ho puguem fer. La proposta que es feia era que amb el tipus 2, concretament no amb el tipus 1, que queda en mans exclusivament d'endocrí, hi hagi l'opció de que això es faci a través de l'endocrí, o que es pugui fer a través d'alguns metges d'atenció primària o sanitaris de primària que estiguin doncs, assabentats o entrenats en aquest sentit. No? Per tant, vull dir, el com implementem d'una manera propera això, doncs encara queda una mica a l'aire perquè el Servei Català encara no ha definit la manera exacta en què ho faríem o què ho farem. Però es farà.
Si et sembla, ja un cop hem comentat una mica aquesta eina nova que tenim d'autocontrol, que segueix compartint els espais amb l'autocontrol de glicèmia capilar, perquè això segueix i seguirà existint.
Sí.
Segueix existint, i, evidentment, les analítiques que es fan de manera periòdica, demanades pels professionals de la salut pertinents, això, evidentment, també va lligat a uns tractaments que, recordem, són molt d'hàbits, tractaments d'hàbits de salut que tots, independentment de que siguin diabètics o persones que no tenen aquesta malaltia, hauríem de dur a terme al nostre dia a dia, però evidentment les persones diabètiques pues, té encara més rellevància, més importància, com és la dieta, com és el no fumar o altres hàbits tòxics, de tenir en compte que no s'han de implementar en el dia a dia, i també, evidentment, una dieta que sigui molt controlada, molt equilibrada, i que es dugui a terme de manera que la persona pues, mengi lo adequat i en el moment adequat i de la manera amb el repartiment adequat durant el dia, que sobretot la gent que és diabètica des de més petita segurament pot estar molt entrenada en el coneixement, en tots aquests coneixements. No? Però m'agradaria centrar-me en els tractaments que s'estan duent a terme a banda de les insulines que tots, o els antidiabètics orals que s'estan prenent habitualment, si en aquest moment actual o en un futur pues, està treballant amb altres tipus de tractaments.
Sí. Mira, hi ha una base que val per tothom, com dius tu, i és el fet de que dieta i exercici i evitar tòxics és recomanable per a tota la població general i també la diabètica. No? Les persones amb diabetes no estan excloses d'això. Altra cosa, per exemple, és dir, has d'individualitzar una mica el que podem dir. Podem generalitzar que la dieta és així o aixà per un o un altre? Varia. Aquí està una mica l'encant i la facilitat i dificultat ocasionalment de com estem doncs, prescrivint la dieta o l'exercici. No? La dieta l'hem d'adaptar en funció de l'edat, del sexe, de l'activitat que tingui, laboral o no laboral, aquella persona, i del tipus de tractament que porta. No? Habitualment, abans es deia, miri, la dieta del diabètic és una dieta que ha de ser amb 5 menjades. Bueno, doncs no necessàriament, depèn. Una persona, per exemple, que estigui en tractament insulínic, doncs a lo millor són 3 menjades i no pas 5, per dir-ho d'alguna manera. I en quant a l'exercici, que és doncs, bàsic també per fer un bon manteniment de la salut, doncs també dependrà de si aquesta persona té complicacions cròniques ja presents o no, però la prescripció d'un tipus o altre d'exercici sempre ha d'estar present. Per exemple, no li diràs a una persona que tingui un peu diabètic i que tingui doncs, una lesió que hagi de fer un exercici de caminat tantes hores al dia quan no ho podrà fer. Però, en canvi, igual pot fer una bicicleta manual o pot fer altre tipus d'activitat que li pugui anar bé, com pot ser natació o d'altres, no? Això, en part, crec que, per sort, ho tindrem aquí al nostre cap una mica més aviat resolt pel fet de que incorporarem una dietista.
L'hem incorporat, ja s'ha incorporat. Justament l'últim programa va parlar bastant nosaltres.
Molt bé, doncs bueno, jo crec que una de les coses importants és l'habilitat en fer aquesta prescripció i l'altra és l'habilitat en saber ajustar-ho al tipus de tractament. És a dir, no és allò de dir Colacao para todos, no? Sinó que aquest Colacao s'ha d'adaptar a la persona i al tipus de tractament que porta. Referent als tractaments, clar, avui per avui, doncs, el tipus diguem, de ventall de tractaments que disposem cada vegada s'obri més. I l'evidència científica al respecte d'aquests, doncs, també. I disposem de, com a coses més, diguem, importants que estan implementades a nivell mundial, ja no diré d'aquí, doncs, qualsevol guia terapèutica que tu puguis buscar, sigui l'americana, sigui l'anglesa, sigui l'europea, sigui la Societat Espanyola de Diabetis, la Medicina Interna, sigui el Semergent, sigui en el nostre cas a primària, la Retge de DAPS, doncs veuràs que en un primer i un segon esgraó el que abans era, per exemple, doncs, exercici, metformina, sulfonilurees, tal, doncs varia. I dintre d'aquests esgraons apareixen fàrmacs que han demostrat o demostren la reducció de mortalitat, a part de que poden ajudar a que, diguem, les dificultats o els problemes renals o no renals d'una persona es redueixin, no? I llavors aquí tinguem dos estris importants, que són els ISLGLT2, que és un grup de fàrmacs important, o els anàlegs del GLP-1, que també és un altre grup, que també avui s'està parlant de si el col·loquem en un segon o un tercer esgraó. Però són estris que abans no en teníem i que avui els hem de valorar, i els hem de valorar de forma important. Fins i tot el propi Servei Català de la Salut es dona compte que l'impacte econòmic, perquè el Servei Català no pot evitar mirar també l'impacte econòmic d'això, es dona compte que el que estem gastant moltes vegades amb el que seria metformina, amb els inhibidors de la DDP4, tipus, doncs, bueno, n'hi ha diversos, no? Doncs el còmput total del gasto d'això no se'n va gaire més enllà, o és equivalent a l'utilitzar, per exemple, en un esgraó d'aquests, algun d'aquests fàrmacs que t'hem dit. Tampoc és cafè per tothom, és el que dèiem abans. Has d'individualitzar, no? Que és una mica la gràcia, no?
I segurament, si prevenim que els nivells siguin excessivament alts, previndrem les complicacions, que segurament són les que donen més despesa a la llarga.
Exacte.
Tant de qualitat de vida de la persona com segurament d'ingressos i altres coses. Vull dir que no, no només s'ha de mirar el que costa en aquest moment, sinó el que pot costar en un futur, no? Segurament.
És més, és que alguns d'aquests fàrmacs han demostrat augmentar la supervivència, és a dir, reduir la mortalitat, cosa que és un impacte dur. Altres fàrmacs no ho han demostrat mai, i aquests sí. Llavors, bueno, no sé, amb la guia catalana, per exemple, de malaltia renal crònica, que ara mateix estem fent el segon, diguem, consens català, doncs recentment estàvem a punt de treure-la i acaba de sortir les guies, per exemple, internacionals, i estem ajustant això, però estem gairebé acabant. I llavors, en aquesta guia, per exemple, que ja intentem no parlar de lo que seria el risc cardiovascular, perquè et parla molt de risc cardiològic, no? I definim més risc vascular, perquè entra també lo que seria l'ictus, lo que seria les embòlies o lo que seria els problemes de tipus circulatori perifèric, no? Doncs el risc vascular en aquestes persones queda molt reduït. No podem parlar de que això parli, encara que ja ho podem dir, tant en persones amb sucre com no sucre, doncs estem a punt de dir que sí, perquè un dels grans estudis que ara tinguem, si dona també positiu en aquest sentit, tindrem dos grans estudis amb evidència, amb la qual cosa això ja ho posaria en una escala de primer ordre, no? Vull dir, aquest és un món canviant que per sort, doncs no para mai, no? Vull dir que la recerca, la investigació i el dia a dia i la tecnologia que avui tinguem ens obri un futur esperançador, no? Amb el que pensem que probablement en un futur proper disposarem dels estris que avui tinguem i més, que permetrà als sanitaris que atenem o ateneu els pacients diabètics o no diabètics d'una manera millor, no? I amb el sentit que tu has dit de fer aquesta promoció de salut i prevenció de la malaltia, no?
Si et sembla, ja sé que podríem estar parlant molta estona de temes diversos relacionats amb la diabetis i amb altres malalties,
sí.
Però el temps se'ns tira una mica a sobre, com sempre sol passar en aquest programa, i m'agradaria fer un apunt al final del programa d'una circumstància que hem comentat al principi, i és que aquest any, justament fa un mes escàs, no? Has passat amb una situació nova a la teva vida, que és la de jubilat, i ens agradaria, pues, evidentment, pues, des d'aquí dos microfons de Ràdio Falset, pues, recordar una mica pues, la teva estada, que ha estat d'uns quants anys aquí al nostre equip d'atenció primària. Quants anys has estat treballant aquí a l'equip d'atenció primària?
Doncs mira, vaig començar a treballar aproximadament, crec, sobre l'any 86, i sempre he tingut la sort, no?, i el privilegi de poder fer de metge de capçalera aquí, excepte uns 6 anys en què em van demanar que fes la direcció d'un dels espais del CAP Sant Pere a Reus, i vaig anar com a director aquells anys, no? Uh-huh. En quan vaig poder tornar a casa nostra i poder tornar a fer el que m'agrada, que és l'atenció primària, directament amb els pobles que sempre he portat, pues, no ho vaig dubtar i vaig poder tornar, no?
En quins pobles has estat? Ja sé que es pot dir que has estat una mica a tot arreu, a tots els 17 pobles que conformen l'equip d'atenció primària, però sí, bàsicament jo et recordo Falset, et recordo sí, a Capçanes i Amets, que és on has estat fins fa ben poc, però segurament també has voltat altres pobles de manera periòdica, no? Així,
mira, vaig començar com a interí, i en aquell moment me la jugava una mica perquè m'oferien feina a medicina interna i cirurgia a l'Hospital de Reus, però a mi m'agrada, i sempre m'ha agradat l'atenció primària, i em vaig poder estar com a interí a Capçanes durant els primers 7 anys, no, de la meva vida. Capçanes, Guillemets, que eren els pobles que jo portava. Això és la primera època com a metge APD, atenció pública domiciliària. En aquell moment encara no hi havia metges de família. Al cap de 7 anys van haver oposicions, i per nota i per antiguitat, sobretot pel tema d'antiguitat, perquè per nota doncs estava bé, em van desplaçar. Llavors no vaig voler moure'm de la zona, i l'únic poble que en aquell moment quedava lliure era la Vilella. Llavors vaig tindre la sort de poder estar un any amb tota la gent de la Vilella Baixa i Alta, i els hi guardo un record boníssim d'aquell petit any en què vaig gaudir i disfrutar de poder estar amb aquesta gent, no? En aquella època es va jubilar un company que jo sempre vaig tindre amb gran estima i admiració, que era el doctor Reig, i vaig tindre la idea de demanar comissió de serveis, que es diu, és a dir, poder ocupar la plaça del doctor Reig aquí el temps que hi estava. La meva idea era dir, bueno, me'n vaig a Falset, la meva dona treballa allí, estarem més temps i més propers. I, bueno, va ser una realitat a mitges, no?, perquè vaig estar a Falset, estava aquí, però el volum de feina que jo tenia en aquell moment era de gairebé 2/3 parts del poble, i a més fèiem també una part de lo que era Pradell, amb la qual cosa, doncs, jo vaig gaudir de poder estar de metge aquí, i molt a gust, però clar, els horaris que jo arribava a casa meva no eren els que jo pensava, arribava cada dia pues, tardíssim, no? També era una època prèvia o encara no estàvem en la fase d'informàtica, sinó que ho feien tot a paper, En quan vaig tindre l'oportunitat també de poder fer un canvi i de tornar a demanar plaça quan va haver canvis, vaig poder tornar a recuperar Capçanes Guillemets, i aleshores ja mai mogut de Capçanes Guillemets.
Quin any va ser?
Ja ni me'n recordo, això, ni me'n recordo, saps? Però, bueno, sí, vull dir, vaig poder tornar a gaudir d'estar allí i de poder estar...
O sigui, es pot dir que la gran part, a excepció d'aquests 6 anys que vas estar a Reus, i de l'any, dels anys que vas estar aquí a Falset, i de l'any que vas estar a la Vilella, pràcticament sí, la teva vida laboral s'ha desenvolupat a Guiamets i Capçanes, i evidentment pel fet de que les guàrdies atents gent de tots els pobles del voltant, clar, i gent que també pugui venir per altres circumstàncies, doncs evidentment has estat coneixedor de gent de tota la comarca, es pot dir.
Sí, home, això també el temps d'estiu, per exemple, gaudia d'estar un mes gairebé doncs a Marçà, perquè el metge de Marçà i jo ens tornem habitualment, o ens tornàvem amb les vacances, no? Quan jo feia vacances, ell em cobria a mi, quan ell feia vacances, habitualment, jo feia també Marçà, amb la qual cosa, doncs, la gent de Marçà també el sento propers, no? Com no pot ser d'altra manera, o la Torre, perquè eren poblets que un mes a l'any gairebé també jo tenia la sort de poder estar allí.
Ara mateix, fent el comptatge així a grans trets, crec que estem parlant d'uns, menys dels 6 anys que vas estar a Reus, que has comentat, doncs has estat 30 anys treballant, diguéssim,
sí,
al voltant de 30 anys treballant dins d'aquí al nostre equip d'atenció primària. Doncs jo penso que el temps se'ns està acabant. Esperem que, bueno, aquesta etapa que acabes d'encetar, però que, com tu has dit, segueixes lligat amb el món de la salut, doncs perquè estàs encara, ho comentàvem abans fora d'antena, a multitud de grups d'estudi, de recerca, etcètera, etcètera, que te posen al dia i que segurament fas amb molt de goig i molt de gust, doncs perquè és part de la teva feina i, a banda, doncs és una cosa que sempre has portat dintre. Esperem que aquesta etapa que comences, doncs, te serveixi per fer coses no tan habituals que no podies fer abans, perquè abans estaves més liat entre la feina del dia a dia més tot l'altre, i ara segurament, doncs, pots tenir una mica més de temps per a gaudir d'altres coses, no?, que abans no podies fer tant.
Així és, sí, sí. La meva dona, la meva companyia amb la família, que és important, vull dir, i encara tinc la petita sensació, potser perquè no fa tant de temps, no?, que encara estic com de vacances, Però, bueno, intento adaptar-me a buscar activitats de dia a dia, que n'hi ha moltes i moltíssimes m'agraden, i de recuperar-les, no? Anar a caminar, poder córrer, poder fer, doncs, sortides amb els companys en moto, poder fer coses
Gaudir de la vida.
Del dia a dia, sí, sí.
Pues bé, Xema, molt agraït per haver estat aquí als micròfons de Ràdio Falset, haver compartit aquesta estona amb tu, i, bueno, si algun dia, pues, també, pues, necessitem per algun motiu o altre, pues no et dubtarem.
Moltes gràcies, home. És un plaer poder estar aquí amb vosaltres.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand, a la locució, i a la part tècnica, el Solde. Tot seguit us deixem amb l'actualitat de la nostra comarca, que ens porta, com sempre, el Manel Sales. Ens retrobem al mes vinent. Adeu-siau.